Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, benvinguts al dia 1 de l'era Valverde. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Ballori. I tu, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Comença l'etapa Valverde al Barça.
Avui és el dia Valverde, que aquest matí ha trepitjat la gespa del Camp Nou, ha signat el contracte que, recordem, el vincula al Barcelona d'inici per les dues properes temporades, més una tercera opcional, i ha estat presentat.
Primera roda de premsa del nou tècnic del Barça.
El discurs de Valverde, que passa per ser conscient del repte que afronta, diu que Messi és el millor jugador que ha vist en un terreny de joc, i en referència a l'estil de joc, doncs, que s'ha d'adaptar a l'estil del club del Barça. Valverde confirma que té una conversa pendent amb el capità Andrés Iniesta.
L'orelluda arriba a Cardiff.
Avui aterra a Gales el trofeu de la Champions, que recordem, es mira, però no es toca. Demà viatja al Real Madrid i a COPE mantenim l'aposta que Isco serà titular a la final del dissabte davant la Juve.
A l'Espanyol, per Arnau i l'Ardín de la mà.
Com venim explicant des d'ahir a la tarda, la linterna de COPE Catalunya i Andorra, Òscar Perarnau torna al club com a director general esportiu amb un contracte fins al 2020. Jordi l'Ardín, actual director esportiu, també ampliarà fins al 2020. Avui serà oficial.
En bàsquet, Víctor Claver, jugador del Barça, 5 mesos de baixa.
Després de ser operat ahir de la lesió al menisc extern del genoll esquerra, es perd la pretemporada del Barça, l'inici de la temporada i sobretot l'europeu amb la selecció espanyola, amb Espanya. Avui, per cert, comencen les finals de la NBA entre Golden State i Cleveland.
En tennis estem seguint una nova jornada, Roland Garros.
Sí, una jornada on 5 espanyols entren en competició. Destaca el duel que està enfrontant a 2 espanyols, a David Ferrer i a Feliciano López. Acaba de guanyar Feliciano López en 5 sets. El primer, 7-5 per Feli, el segon, 6-3 per David Ferrer, 7-5 novament per Feliciano, 6-4 per David Ferrer i 6-4 acaba de guanyar, punt de partit per Feliciano López.
El Barça de futbol sala força el tercer partit de les semifinals.
Sí, després de guanyar el Pozo de Murcia al Palau per 5-1, un partit que es va decantar pels blaugranes a la segona meitat, ara l'enfrontament decisiu per ser a la final es juga el dissabte vinent a 1:15 de la tarda.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada, bàsicament aquesta primera roda de premsa d'Ernesto Valverde amb el Dani Senabre i el Ferran Correas. I a la xarxa que preguntem?
Al Facebook i al Twitter, en clau Barça, sensacions que us deixa Ernesto Valverde després d'escoltar la primera roda de premsa. Si no heu opinat, perquè no heu sentit Valverde, tranquils, que ara fent un abast recull del millor que ha dit els titulars que deixa Ernesto Valverde en la primera roda de premsa com a tècnic del Futbol Club Barcelona. I en clau pericà, també relacionem Barça i Espanyol, el nexe és Valverde. Quin sentiment us genera veure Valverde a la banqueta del Barça? Per opinar, fàcil, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, un telèfon mòbil, qualsevol dispositiu que tingui accés a internet, ens busqueu a Facebook, som EsportsCope, i també a Twitter som @, poseu l'@ EsportsCope. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori, i la pilota, que avui està als peus de Valverde, ja roda EsportsCope.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Com ja a aquestes alçades tothom sap, una de les grans aficions d'Ernesto Valverde és la fotografia, i avui ens toca a nosaltres fer-li la primera foto com a nou tècnic del Barça. I en aquesta primera aparició, a Valverde se l'ha vist il·lusionat, conscient de la dificultat del repte que afronta, ambiciós, confiat en les seves possibilitats, i ha donat també mostres en diverses respostes de la seva intel·ligència, al mesurar perfectament què podia dir, què no podia dir i quines sensibilitats podia ferir si deia segons què. Un periodista grec, pràcticament al final de la roda de premsa, ha aixecat la mà per recordar-li a Ernesto Valverde que Olympiacos el consideren també de la família, igual que a Bilbao. De fet, a tot arreu per on ha passat parlen molt bé d'Ernesto Valverde i això diu molt de la persona. Crec que després de sentir-lo aquest matí, els culers se n'aniran de vacances tranquils sabent que l'equip queda en bones mans.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
L'home del dia, Ernesto Valverde, ha signat avui el seu contracte que el vincula al Barça per les dues properes temporades amb opció a una a més, ha trepitjat la gespa del Camp Nou i ha donat també aquest matí, ha durat una hora aproximadament, la seva primera roda de premsa com a tècnic del Barça. Ha seguit aquesta compareixença que s'ha celebrat a l'Auditori 1899, la Helena Condis, anem cap allà. Helena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Bona tarda. Ara sentim en detall i abastament tot el que ha dit, o el més destacat del que ha dit Ernesto Valverde en aquesta primera roda de premsa, que és el que la gent està esperant, però abans, el dia de Valverde, el primer acte del dia per Ernesto Valverde ha estat signar el nou contracte que el vincula al Barça.
Sí, ha arribat a les 11 del matí al Camp Nou, molt elegant, vestit amb americana i pantalons foscos, camisa blanca i corbata. A 11:45 signava el contracte a la llotja de l'estadi per les dues properes temporades més una opcional. A continuació l'hem pogut veure amb Bartomeu a la platea, on Valverde li ha agraït la confiança al president i també al club. Després ha fet una sessió fotogràfica a la banqueta que ha estat express, un minut ha durat, i a partir de la una ha començat la roda de premsa aquí a l'auditori, que estava ple a rebossar amb més de 150 periodistes acreditats. I la veritat, Joan, és que hem vist un Ernesto Valverde força nerviós però molt il·lusionat. Ha començat amb un discurs de 5 minuts on ha deixat clar que vol fer un equip amb esperit que pugui emocionar els culers, i després s'ha sotmès a 32 preguntes que li han fet els periodistes.
Doncs anem amb les respostes més destacades. D'entrada, una de les primeres coses que ha dit Valverde, Helena, és que és plenament conscient de la dificultat del repte que afronta.
Sí, però està molt il·lusionat. Valverde és un valent, Joan. Li agraden les aventures difícils, per això afronta amb molt entusiasme aquest repte en majúscul i ha deixat clar que té una confiança extraordinària en el que ve a fer.
Yo sé que la exigencia que requiere mi cargo es muy alta, que el listón está muy alto porque mis predecesores han conseguido enormes resultados. Pienso en Luis Enrique, en Guardiola, en Vito Villanova, hasta Cruyff, todos los que han pasado por aquí, bueno, los anteriores, pero sobre todo pienso en ellos y veo que, bueno, que la exigencia hacia mi trabajo va a ser alta, y eso no hace más que acrecentar un poco pues el reto que tengo por delante. Es verdad que dije que si cogía otro club, me gustaría que fuera un reto difícil, y desde luego este es de los mejores.
Sin duda, no tengas ninguna duda de eso, Ernesto. El tren del Barça per Valverde ja havia passat alguna vegada. Aquesta vegada s'han donat les circumstàncies perfectes perquè Valverde agafi, pugi a aquest tren. I també ha contestat Valverde a la pregunta que és una pregunta que ens hem fet molt els últims temps, de quan li ha donat el sí definitivament al Barça.
Doncs ell assegura que el sí definitiu al conjunt blaugrana li ha donat el cap de setmana passat, però que amb el secretari tècnic, diu, no va parlar fins dilluns, el dia en què Bartomeu va anunciar que Valverde seria el nou entrenador del Barça.
Es verdad que cuando llegan oportunidades como entrenar a grandes equipos, pues bueno, o a otros equipos, nunca sabes cuándo se puede coincidir. Y es verdad que cuando ves que se pasa una oportunidad o que no coincides en el tiempo con un equipo, pues no lo sabes si eso volverá a ocurrir. Cuando toma una decisión de continuar en el Athletic por las circunstancias que hayan sido, lo he hecho convencido. Cuando he tomado la decisión de fichar por el Valencia, lo he hecho convencido. Cuando he tomado la decisión de dejar el Valencia, lo he hecho convencido. Y una vez que tomas la decisión, no miras para atrás. Y en cuanto a tomar la decisión definitivamente, pues ya sabiendo que el Barcelona estaba interesado, pues bueno, pues ya pues le comenté a mi agente que íbamos a aceptarlo. Pero realmente con Robert hablé por primera vez el lunes.
Doncs el tren del Barça amb Valverde com a maquinista ja està en marxa, Helena, i a partir d'ara del que es tracta, aquí s'ha mostrat com no podia ser d'una altra manera, molt ambiciós Valverde, del que es tracta és d'intentar guanyar-ho tot.
Així és, perquè Luis Enrique li ha deixat el llistó molt alt, diu que també va augmentar la seva pressió quan va passejar ahir a la tarda pel Museu del Barça, però tot això no li fa por, fa que encara es motivi més, i atenció, perquè el missatge que ha llançat Valverde és ambiciós 100%, ve a guanyar-ho tot.
Es verdad que no ha ganado la Liga, pero es acaba de ganar la Copa del Rey, no se puede decir que también ha ganado la Supercopa este año. Es un entrenador que cada año ha ganado títulos y este año, pues bueno, no le veo yo. O sea, ya sé que todos queremos ganar siempre, todos queremos que la Liga siempre caiga de nuestro lado, no del rival, ganar la Champions, y si no nos deprimimos, siempre no se puede ganar. A pesar de que nuestra intención es permanentemente estar machacando para hacerlo, y nuestra intención ahora es, pues bueno, el año que viene ganar todos los campeonatos que podamos y ganar todas las competiciones, todas las competiciones que podamos, y resarcirnos pues de no haber ganado la liga este año.
L'objectiu, per tant, és, com sempre, aspirar a guanyar-ho tot, i el tema, que també és important, com dius, és com jugarà aquest Barça de Valverde, que ja hem comentat molt els últims dies, que, per exemple, el Bilbao ha jugat un 4-2-3-1, l'Espanyol i el Villarreal utilitzava més el 4-4-2, a València va jugar moltes jornades amb un 4-3-3, que els puristes de l'estil no pateixin, Helena, que Valverde també té clar que ell ha d'adaptar-se a l'estil Barça.
Sí, em quedo amb una frase del nou tècnic, diu que ha de profunditzar en l'estil Barça, l'ha d'evolucionar i donar-li una volta. Creu que Luis Enrique s'ha mantingut fidel i que el seu equip ha continuat sent reconeixible, i ara Valverde mantenint aquest ADN del conjunt blaugrana, el que vol és deixar-hi el seu segell, la seva empremta. Escoltem la seva reflexió.
Yo me tengo que adaptar un poco al juego y al estilo que tiene el club, que tiene el equipo desde hace tanto tiempo, y que además ha conseguido tantos éxitos y sea, lo he dicho antes, una referencia en cuanto al juego. Sé que el juego del Barça y el estilo del Barça pasa por tener un gran juego colectivo, un juego de centrocampistas, de gente que sepa jugar por dentro, que se maneje bien en la combinación, y nos tenemos que centrar a ello. En cuanto al esquema o el con el que podemos jugar, hombre, hay un esquema que el club tiene asimilado, o que los jugadores tienen más asimilado desde hace tiempo, como es el 4-3-3. Es verdad que el equipo se maneja bien también con un 3-4-3. No lo considero tan importante. Luego todos los sistemas hay que moverlos, y los jugadores se mueven en el campo.
Després està el tema de la gestió del vestidor, que és un dels temes també dels que més es parlen els darrers dies. Ningú té dubtes de les capacitats i els coneixements futbolístics d'Ernesto Valverde, però gestionar un vestidor amb els jugadors que té el Barça, amb els egos, són estrelles top mundial. Aquesta és la gran interrogant, i sobre això ha parlat també Valverde avui.
Sí, se'l veu un tipus normal, perquè tot i que entri en un vestidor ple d'estrelles que ho han guanyat tot, Valverde li treia ferro i li dona normalitat al repte d'entrenar Messi, Neymar, Suárez, Iniesta i companyia.
Además es como una especie de etiqueta que se le cuelga a todos los jugadores, ¿no? Al final, cuando quieres competir a alto nivel, cuando tienes que conseguir grandes cosas, necesitas tener un gran impulso personal. Ese impulso personal que te impulsa a querer ser el mejor. Hay gente que lo ve como un ego desmedido, y sin embargo es necesario para competir a alto nivel. Yo creo que me voy a encontrar un grupo de jugadores jóvenes que quieren ganar, que están obligados a dar lo mejor de sí mismos, y que van a buscar lo mejor para ellos y para su club. Eso no tengo ninguna duda. Al final, yo creo que es más la idealización que se tiene de todo eso, ¿no?
Fins ara, Ernesto Valverde, en els clubs on ha estat, ha dirigit a jugadors importants, jugadors d'alt nivell, però ara s'enfronta a jugadors top mundials, a veure com se n'en surt. I entrenarà també a partir d'ara, Helena, el millor futbolista del planeta, a Leo Messi, que és una cosa que a tots els entrenadors del món els agradaria, clar.
Sí, és quasi com un somni, Joan? No escatimat elogis cap al que considera el millor futbolista que ha vist, i amb tota la modèstia del món, Valverde ha dit que intentarà ajudar-lo perquè creixi, si pot, encara més.
Desde luego es una suerte para mí, una experiencia única, el poder entrenar a un jugador como él, mejor jugador que yo he visto en un terreno de juego nunca. Ya sé que Leo Messi parece que llega a un tope, pero siempre sorprende todavía al día siguiente más. Hombre, yo espero poder disfrutar de su juego, ayudarle en la medida que pueda a todavía mejorar, si es que tiene algo que mejorar, o que siga sorprendiéndonos día a día. dia tras dia i a disfrutar de l'experiència, des de luego.
També molt important, la relació de l'entrenador amb Leo Messi dintre i fora del terreny de joc i la relació de l'entrenador amb el trident. Hem fet la pregunta moltes vegades a les últimes temporades, rotarà, no rotarà el trident, li han preguntat a Luis Enrique, ja avui a la primera roda de premsa se li ha preguntat també a Ernesto Valverde com aquests tres futbolistes condicionen el sistema de joc de l'equip. Aquestes preguntes ja a la primera roda de premsa han caigut.
Doncs sí, se li ha preguntat directament si amb el pes que té el trident és viable recuperar el mig del camp i si els tres de dalt rotaran. Valverde ha dit que li dona molta importància que l'equip estigui equilibrat i que els jugadors arribin al tram final a tope anímicament.
El juego del Barça siempre ha pasado por tener un gran espíritu colectivo, tanto en el juego de ataque, la combinación, como luego en el juego defensivo, en intentar recuperar rápido el balón. En ese sentido, sé que el peso de estos jugadores es importante, sé que el equipo tiene que estar equilibrado y que la clave de todo es estar juntos para el ataque, para la defensa. Y bueno, eso lo veremos. De lo que se trata siempre es de encontrar la fórmula para que el equipo juegue redondo.
A Valverde també l'han fitxat com a nou entrenador del Barça entre molts motius, perquè jo crec que també és una garantia que estarà molt pendent del que passi a la Masia, tirarà molt de cantera i sobre això també ha parlat.
Sí, ha donat molta importància que el filial pugui pujar a segona divisió perquè considera que és un salt qualitatiu important i ha dit Valverde que a ell li agrada tenir una relació fluida amb el filial.
Me gusta que cerrar mi equipo, me refiero a cerrar mi equipo a no interferir mucho con el equipo filial, pero está claro que las relaciones que he tenido con los entrenadores de los equipos filiales siempre ha sido fluida, sabiendo que los jugadores que están en ese segundo equipo son los que están a punto o pueden estar a punto de dar el salto, y si tenemos nosotros alguna necesidad, pues tendremos que tirar de esos jugadores, que son los que están compitiendo a más alto nivel. Está claro que el hecho de ascender a segunda división pues es un salto cualitativo importante, porque los jugadores jugarían en una competición más exigente, mucha más cercana a la primera de lo que es la segunda B. Considero importante en ese sentido ese posible ascenso, pero bueno, mi idea en principio es tener una relación fluida para conocer qué jugadores pues están evolucionando para poder estar más cerca de poder debutar.
També estava clar que la roda de premsa havia de sortir el nom del Real Madrid, de fet, perquè la propera temporada arrenca amb tres clàssics, un amistós i dos partits, anada i tornada, de la final de la Supercopa d'Espanya, però algun entrenador podria haver dit que igual això era començar massa fort, però a Valverde li encanta aquest repte.
Li encanta, ha dit Joan, empiezo fuerte, amb aquests tres clàssics a l'estiu, però això fa que Valverde encara tingui més al·licients i, evidentment, té moltes ganes de guanyar-los tots, els tres, el de pretemporada i els de la Supercopa.
Sí, hay que empezar fuerte. La verdad que mejor. Es un aliciente importante en esta pretemporada, esa Supercopa. Es verdad que tenemos un partido previo con el Real Madrid en Estados Unidos. Pero esa Supercopa, desde luego, hace que la entidad del rival, que la rivalidad, haga que sea un partido de preparación un poco más especial. Vamos, que no sea un partido de preparación, que sea ya un trofeo que ya queremos ganar. Estas cuestiones lo que hacen es acrecentar todavía más el reto que tenemos por delante. Y además, a mí me gusta, personalmente.
Valverde sap a on ve, perquè ja ha estat aquí com a jugador, ja ha estat al Barça com a jugador i coneix també que aquest club, que el Barça és un club molt complex, que sempre està envoltat de polèmiques, de molt de soroll, i aquests darrers dies han estat també una bona mostra.
Sí, és conscient de la pressió i l'exigència que tindrà a partir d'ara el Barça, un club on es magnifica tot i on a l'entorn hi ha molt de soroll. Valverde està preparat perquè sap, com deies, on arriba, on ve.
El ruido en estos en clubes como el Barcelona son habituales. Me refiero al ruido mediático porque bueno, hay tanta trascendencia o tiene tanta trascendencia en las cosas que pueden suceder en el Barça o en otros clubes que al final parece que una pequeña cuestión se engrandece. Y bueno, sobre eso estamos acostumbrados a que el mundo del fútbol es un poco así.
Sí, al món del futbol hi ha moltes polèmiques i ja tenim una primera sobre la taula. Tampoc és un gran incendi, però hi ha una petita polèmica amb l'Espanyol. Valverde ha estat jugador i entrenador de l'Espanyol. Té una porta amb el seu nom a l'estadi de Cornellà al Prat i hi ha hagut cert soroll. Sembla que això a alguns seguidors de l'Espanyol no agrada massa.
No agrada perquè, com deies, té la porta a Cornellà al Prat, té un passat com a jugador, com a entrenador. Bé, Valverde diu que ho respecta.
No puedo decir nada. Yo, evidentemente yo he sido jugador del Español, he sido entrenador del Español. Forma parte de mi pasado y estoy contento por ello. Al final, no sé, de lo que se trata es de, yo soy un profesional, he intentado darlo todo cuando he estado en todos los clubes en los que he jugado, a los que he dirigido, y espero que esos aficionados pues estén contentos por cómo juega su equipo, por cómo transmite lo que transmite su equipo en el campo, y sobre otras cuestiones yo no me puedo pronunciar.
Molt bé. També s'ha apropat a l'Auditori 1899 el Quique Iglesias, que va conviure amb Valverde, quan Valverde era l'entrenador de l'Espanyol. Què tal, Quique? Molt bona tarda.
Hola, Valverde, bona tarda.
Bona tarda. Sobre aquest tema, sobre aquesta polèmica, l'Espanyol doncs manté la porta està allà i tan contents, no?
Evidentment, l'Espanyol no es planteja res. Les portes es van donar, diu l'Espanyol, òbviament, per mèrits esportius com a jugadors i també en el seu cas com a entrenador. No hi ha debat. A més, el club es mostra molt orgullós de la figura d'Ernesto Valverde, que a més va ser un dels 30-40 més votats en aquella votació, doncs, que va donar lloc a aquesta seqüència de 96 portes que té l'estadi de Cornellà al Prat, i des del club em consta també que estan molt satisfets davant la resposta doncs, ideal que ha donat, que acabem de sentir de l'entrenador.
Perfecte. Escolta, com l'has vist tu? L'has vist o l'has trobat molt canviat respecte a aquell Valverde que va entrenar a l'Espanyol fa algunes temporades?
Han passat 10 anys i el evidentment canvia. Està una mica més gran que quan va marxar d'aquí, però el veig igual, el veig tranquil, respostes llargues, respostes en les que aconsegueix que el periodista cregui que ha dit moltes coses i al final no diu res, amb la qual cosa doncs a vegades costa trobar el tall de veu correcte. Em fa l'efecte que tindrà un molt bon talent amb tots vosaltres, els que seguiu habitualment la informació del Barça, i és una molt bona persona, i és una persona normal. Aquí el que farà de petit o feo serà Joan Aspiazu, és el segon entrenador i és una persona que també estava aquí quan el va acompanyar a l'etapa de l'Espanyol, i és una mica el joc que fa Luis Enrique i Unzué, però al revés.
Poli bueno, poli malo.
El poli malo en aquest cas és Joan Aspiazu. Ja no venen amb Gonzalo Abando, que era la tercera pota del banc que va caure pel camí.
Sí, ara està Pozanco.
Sí.
El preparador físic és Pozanco ara. Molt bé, Quique, no te'n vagis molt lluny, que després torno amb tu per parlar de l'Espanyol.
Aquí em quedo.
Helena, de la roda de premsa, ens deixem algun titular, alguna frase important?
Se li ha preguntat per Andrés Iniesta, que com sabeu el seu futur està a l'aire. Ha dit a Valverde que és un jugador molt important, està pendent d'una reunió amb el capità. I sobre què ha de fitxar la plantilla, quins reforços necessita l'equip, ha dit Valverde que acaba d'aterrar, que només va tenir ahir per parlar amb el secretari tècnic, però sí que ha demostrat la seva confiança absoluta en la cúpula esportiva de Robert Fernández, que per cert el secretari tècnic ens ha dit que ja porten temps treballant en les noves incorporacions i en la planificació de la propera temporada.
T'ha agradat a tu, Valverde, Helena?
A mi m'ha agradat, com deia el Quique, l'he vist una persona normal, una mica nerviós. Evidentment, és normal, estàvem aquí més de 150 periodistes, s'havia de pensar bé les respostes perquè alguna pregunta doncs el posava una mica entre l'espasa i la paret, però crec que estarem a gust amb ell i ell també estarà a gust amb nosaltres. Veurem si futbolísticament doncs també ens sedueix, com almenys avui aquí a la sala de premsa.
Perfecte. Condis, gràcies, a dinar.
Una abraçada.
Bé, feina. Saludem també al nostre cap d'esports, que ha estat també seguint la roda de premsa de Valverde, l'Auditori, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Bona tarda.
Vaya despliegue, bona tarda.
Buen despliegue, Bien representados ahí, ¿eh? Elena, sí. Quique, Oli...
Merece la pena, ¿eh? Merece
Siempre,
la
claro.
pena volver a ver a Ernesto Valverde en el Barça. Yo le conocía no solamente en el Barça en el 88, sino antes, en el Español, como jugador. De manera que se iba sumando 88, 12, tal, 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 30 y tantos años.
Sí, sí. ¿Y hoy qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el discurso, la puesta en escena?
Tal cual, tal cual. A mí me parece excepcional, tiene capacidad de trabajo, tiene ganas, tiene ilusión, es inteligente, es listo, tiene muchísima ilusión, es un reto tremendo para él y me parece un tío muy, muy, muy sincero, muy honesto y si le dan pues todo lo que le tiene que dar el Barça, pues yo le juro que hará muchísimo trabajo, otra cosa es después ganar o no, porque juegas contra equipos muy potentes, pero de lo que estoy seguro es que la gente va a disfrutar muchísimo y vamos, el abrazo desde aquí a Ernesto Valverde porque considero que va a hacer un trabajo muy muy bueno. Ha habido 31 preguntas, Lázaro ha sido el maestro de ceremonias, ordenando y tal, dice solo una pregunta por turno y tal y eso. Me parece que el Mundo Deportivo ha preguntado dos veces, pero bueno, al margen de todo eso es anecdótico. Pues eso, las ganas que tiene ya con los informes que tiene el secretario técnico y todo eso de ver qué plantilla hace y de empezar cuanto antes. Él tenía pensado volver mañana a Bilbao, pero según me han dicho seguramente vuelve hoy mismo hacia Bilbao, así que estará en contacto permanente.
Muy bien. Oli, gracias, una abraçada, que vagi bé.
Por favor, una abraçada.
Adéu. Valverde ha parlat de Leo Messi i Anaïs Martí, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Leo Messi, des de la Xina, on està allà fent temes publicitaris, ha parlat de Valverde també.
Sí, molt breument, ha deixat en algunes pinzellades del que vol Leo Messi la pròxima temporada, també ha parlat de Valverde, ha dit literalment, no lo conozco, nos conoceremos en los próximos días, pero el objetivo es volver a ganarlo todo, una mica compartint aquesta ambició que Valverde transmetia avui a la sala de premsa. No ha volgut fer Leo Messi cap balanç de la temporada, però sí que ha parlat del que espera el pròxim curs. Ha dit que els objectius passen per tornar a guanyar-ho tot. No ha fet servir el verb intentar, sinó que s'ha de guanyar tot.
Molt bé. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
De seguida més de la roda de premsa de Valverde, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Ferran Correas. Abans us parlo d'Open Camp, per viure un dia olímpicament divertit amb la família, el lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp, ja ho sabeu, és el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències esportives innovadores. Vine a Open Camp del dia 1 al 5 de juny a gaudir de la segona Pasqua, aconseguint un 20% de descompte. Pots comprar les entrades a la pàgina web opencamp.com. Opencamp.com és una oferta vàlida només fins al 5 de juny.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, protagonistes, informació.
Ens demana pas urgentment l'Helena Condis, que em sembla que apareix Valverde ja per la porta d'oficines. Helena.
Sí, aquí està Ernesto Valverde, el nou entrenador del Barça, aixecant el dit polze.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé, cafè amb llet pel Dani Senabre. Dani, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Així m'agrada, que ja ho tinguis ja memoritzat.
Te'l tinc aquí ja perfectament preparadet.
Fantàstic.
Ferran Correas, l'esportiu, què hi ha, Ferran?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què posem, talladet?
Sí, Sí, i tant, ja ho saps.
Un talladet, molt bé. Doncs res, la pregunta és òbvia. Dani, com has vist a Valverde? Què t'ha semblat?
Molt bé, molt bé. A mi m'ha agradat, sobretot aquesta... que ja era previsible, no? Però la diferència de to o d'estil o de forma de comunicar respecte a Luis Enrique, que això, insistim que és secundari, evidentment, perquè el que importa és com entreni l'equip i com funcioni l'equip amb ell, però el que avui s'havia de valorar, o la primera presa de contacte d'avui, jo crec que és molt positiva a nivell comunicatiu i d'aquesta tranquil·litat que desprèn Valverde. M'ha agradat algunes de les coses que ha dit, m'ha agradat això de fer evolucionar l'equip, la forma de jugar, ha parlat bastant més de futbol que potser en altres presentacions d'altres entrenadors del Barça. Jo crec que se l'ha de reconèixer a Luis Enrique, que va fer evolucionar el Barça realment el primer any. El joc de l'equip es va convertir una mica més vertical i va fer una passa endavant que després es va estancar, i ara Valverde ve a tornar a intentar moure aquest engranatge cap endavant i a veure cap a on va, però la primera presa de contacte per mi ha estat molt positiva.
Ferran, què dius?
Bé, sobretot venim d'on veníem, que cada roda de premsa era pràcticament de la guerra. Doncs ara bé, un tècnic tranquil, que amb molt bon discurs, que es veu que li agrada parlar de futbol, que és el que interessa al cap i a la fi aquí a Can Barça, i que jo crec que ha deixat unes quantes frases bones. Ha parlat, jo diria que no ha donat moltes pistes, perquè no ha volgut parlar ni de fitxatges, ni de baixes, ni d'altes, ni de determinades posicions, però sí que ha estat molt clar, sobretot, el que més li importa al soci del Barça, que és l'estil i com jugarà l'equip, i amb això ha estat bastant clar, eh? O sigui, té clar que els sistemes, com si diguéssim, són flexibles. Jo amb això estic bastant d'acord, perquè moltes vegades un entrenador pot sortir al camp amb un 4-3-3, però els 4-3-3 del Barça en atac no és això, sinó és una altra cosa, i són molt flexibles, però sí que ha deixat molt clar que mantindrà l'estil, que s'adaptarà ell a l'estil de joc del Barça i que sortirà a l'atac, a guanyar, amb pressió alta. Jo crec que molt bé.
Sí, sobre això del tema de l'estil, Dani, a mi m'ha agradat una cosa que ha dit, que jo crec que el Barça els últims anys, el Barça de Guardiola era mig del camp, i el Barça de Luis Enrique, si hem de posar l'accent en algun lloc, el posem en la davantera. I Valverde ha dit, quan ha reflexionat sobre el tema de l'estil i de com jugarà el seu Barça, m'ha semblat que tornava a posar l'accent al mig del camp.
Sí, sí, jo també m'he quedat amb això, i per això em referia també abans a la resposta anterior, perquè és que a mi em sembla que és la clau del que li ha faltat a l'equip els últims anys. Luis Enrique directament s'ha saltat al mig del camp. Hi ha hagut partits on algun jugador, d'això s'ha publicat i es va arribar a comentar, algun jugador havia explicat que algunes de les consignes de Luis Enrique era passar per sobre del mig del camp i enviar pilotes llargues a la davantera, que és, fins a cert punt, és horrorós des del punt de vista de filosofia del Barça, però és molt comprensible tenint en compte que tens tres bèsties com les que tens. Però el problema del Barça en molts dels partits que hem vist aquesta temporada ha estat que el mig del camp no és el que era, i això és part culpa de l'entrenador, de Luis Enrique, també és part, diguem-ho tot, també és part de que Iniesta, Busquets, cada any tenen un any més, que potser s'ha de fitxar alguna peça més. És a dir, no crec que sigui tot responsabilitat de Valverde, però evidentment, per mi, el primer punt d'interès i la primera tasca prioritària del Barça de Valverde és saber com funciona el mig del camp, i la teoria ja la tenim. Valverde té clar que també és una de les seves prioritats. Ara cal veure com s'executa això.
Després, Ferran, hi ha un altre tema. Quan va arribar Luis Enrique, hi havia una por. Ell, tothom sabíem que era un home de caràcter molt fort, i hi havia certa por a com això podia conjugar, com seria la seva relació amb Leo Messi. Jo crec que aquesta por ara mateix, amb el talent i el to de Valverde, no la tenim.
No, però també és cert que els que coneixen a Valverde diuen que també té caràcter, eh? O sigui, una cosa és que a la sala de premsa no ho demostri, no? O sigui, no, jo recordo una de les primeres frases de Luis Enrique quan a la seva presentació va ser jo seré el protagonista, jo seré
el líder.
El líder de l'equip, no? Sí. M'imagino que Leo Messi després va dir que el líder sóc jo. Sí. Però ell ha estat modest, ha estat tranquil, però a mi em consta que dins del vestidor és un tècnic amb caràcter, amb molt caràcter, que ja ho tenia quan era jugador i que el té com a entrenador. És cert que Valverde no ha entrenat a Messi o a Neymar o a Luis Suárez, no? per dir tres noms, però m'ha donat mediàtic amb jugadors, a mi se m'ocorreixen, per exemple, a Duriz i Raúl García, que salvant una mica les distàncies, però que a Bilbao, tenint en compte el que pot fitxar l'Atlètic, sobretot a Duriz, és el seu Messi.
Sí, sí. No, no és que tan important com la gestió de com jugui l'equip, Dani, per un entrenador del Barça és gestionar aquestes coses, el vestidor, personalitats com les de Messi, la de Neymar, la de Suárez, etcètera.
Jo crec que, lamentablement, gairebé diria que és més important fins i tot això, perquè hi ha entrenadors que poden tenir una gran idea futbolística, però si tens a Messi creuat o a Neymar creuat, ja has begut oli. I el que diu el Ferran és veritat, la gent que coneix Valverde diu que no cridi no vol dir que no tingui caràcter. De fet, hi ha molts entrenadors que no tenen per què aixecar la veu i que saps que tenen molt de caràcter, començant per Pep Guardiola i seguint per una llarga llista. I jo crec que el vestidor se li posarà de cara, també. Interpreto, perquè el vestidor, sobretot el primer any de Luis Enrique, m'imagino que no va tenir una experiència molt agradable, i veient que arriba algú amb un talent més dialogant o més negociador, o no tan beligerant, jo crec que dins de que seran egoistes perquè els futbolistes ho són i que són grans estrelles, etcètera, etcètera, i segur que hi haurà algun conflicte al llarg del camí, però en general crec que la predisposició del vestidor que es trobarà Valverde serà millor que la que es va trobar Luis Enrique quan va arribar.
Sí, i tipus intel·ligent, Ferran, ho ha demostrat jo crec en algunes respostes, quan per exemple li pregunten en què pots millorar tu al Barça que deixa Luis Enrique, pràcticament no ha volgut contestar perquè ell s'ha donat compte de seguida de que si exposava alguna possibilitat de millora, això algú podia interpretar com que estava criticant la feina de Luis Enrique, i ha sabut driblar, vull dir que és un tio que en diverses respostes també ha deixat clar que és un tio intel·ligent.
Sí, ha volgut deixar molt clar que continuarà amb la seva filosofia, que ho ha repetit diverses vegades, que ell està aquí per evolucionar aquest estil, però sempre sense criticar el que ha deixat Luis Enrique, que per una altra banda jo crec que a Luis Enrique se li poden discutir moltes coses, però bé, ha guanyat 9 títols en 3 temporades. Una cosa és que ens agradi més o menys la seva manera de ser, la seva manera d'entrenar, però el seu llegat al final són 9 títols en 3 temporades, que estic convençut que molts socis del Barça signarien que Valverde estigui 3 temporades i guanyi 9 títols.
No, i Dani, Valverde, jo crec que tu li dius avui 9 títols en 3 temporades i te'l signa,
sí, sí,
avui mateix, no?
Evidentment, i sobretot repetir el primer any de Luis Enrique, que va ser un dels millors anys de la història del club, amb una primera volta complicada, però després amb una meravella de segona volta que acaba en triplet. És evident que Luis Enrique ha fet coses bones i coses no tan bones, i el mateix Valverde, quan ha hagut de fer d'enumerar una llista d'entrenadors dels quals ha agafat conceptes, ell ha parlat d'entrenadors que ell ha tingut, com Cruyff, com Clemente, tan diferents com Cruyff o com Clemente, i després ha anat citant entrenadors als quals s'ha enfrontat, i un d'ells és Luis Enrique. Ho pot haver dit segurament per aquesta intel·ligència que tu dius que el porta a voler quedar bé amb Luis Enrique, però l'ha inclòs en aquesta llista.
Molt bé, ja està en marxa l'era Valverde i la anirem comentant aquí a Sportscope. Dani Senabre, Ferran Correas, gràcies, fins la propera, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Ets al cap d'una empresa i vols animar, motivar, premiar el teu grup de treball passant una jornada divertida i original? Indoor Karting Barcelona. T'organitzen un gran prix a mida on l'adrenalina, la competència sana i la companyonia estan garantides per passar una jornada divertida i diferent. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500, 93-685-7500, o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros? Pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
Dos dies queden només per la final de la Lliga de Campions. Dissabte a Cardiff, Real Madrid-Juve. Busquem com està el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, ¿qué hace hoy el Real Madrid ya tan solo dos días de la final?
Ha completado el último entrenamiento en Madrid, en Valdebebas. Ya solo queda el de mañana en el escenario del encuentro, en el Estadio Millennium. Está todo claro. Ya como venimos avanzando la semana pasada, va a ser titular Isco, va a ser suplente de Bale, que incluso en el media day pues reconocía que no estaba al 100%, así que un único cambio con respecto al equipo que terminó la liga, va a jugar Dani Carvajal en el puesto de lateral derecho, dejando en el banquillo a Danilo. Así que el sábado el Real Madrid va a jugar con Keylor Navas en la portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo, Benzema y Cristiano en la delantera.
Pues Isco titular, era el gran debate antes de esta final del sábado. El equipo viaja mañana y que entrena por la tarde ahí en el Millennium.
Sí, es local la Juventus, el Real Madrid recordemos que va a jugar de morado, va a viajar a las 11 de la mañana con Florentino Pérez a la cabeza. No es habitual porque desde la final del año pasado en Milán no había vuelto a viajar, aunque ahora ha lanzado tres desplazamientos consecutivos, Vigo, Málaga y Cardiff. Se lleva toda la plantilla y está preparado, en caso de victoria, pues las celebraciones para el domingo por la tarde, si el Real Madrid acaba consiguiendo la duodécima Champions el próximo sábado en Cardiff.
Perfecto, pues mañana hablamos ya desde Cardiff. Miguel Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Anem ara amb la informació de l'Espanyol. Estàs per aquí, no, Quique?
Aquí segueixo.
Escolta, felicitats perquè heu portat molt bé el tema Pere Arnau. El dilluns aixecava la llebre al De Haro del retorn de Pere Arnau a l'Espanyol. Ahir tu ja ens deies que diria que sí a la proposta de l'Espanyol i serà oficial aquesta tarda.
Sí, s'estan tancant els serrells durant tot el matí d'avui i aquesta tarda, en principi, l'Espanyol té la idea de fer-ho oficial perquè demà seria el dia ideal, divendres, perquè hi hagi una macro presentació amb en Ramon Robert, amb Òscar Pere Arnau i amb Jordi Lardín del que és el projecte esportiu del futur. Cal recordar que signaria Òscar Pere Arnau fins al 2020, també Jordi Lardín allargaria, prolongaria la seva vinculació amb l'Espanyol fins al 2020, projecte doncs, de 3 anys com a director general esportiu a l'Òscar Pere Arnau, que s'encarregaria de tot, des del futbol femení fins al futbol formatiu, passant pel futbol de primera divisió, dels contractes i de tot plegat, deixant també una mica en un segon pla la feina ja més d'empresa de Ramon Robert. Aquesta és la idea que ha tingut des de fa molt de temps un Mr. Chen, que deixarà Barcelona també abans de dissabte amb la feina feta. A partir d'aquí, doncs, la feina de començar assignar jugadors i assignar també comiats, que a partir de dilluns doncs, es farà efectiu amb la feina d'Òscar Perarnau i també de Jordi Lardín. Jo recordava també avui, curiosament, no?, en Valverde, quan va deixar l'Espanyol, va deixar amb Tintín Márquez de segon, va ser Tintín Márquez qui va agafar el seu relleu, i de segon es va endur a Òscar Perarnau. Mira. Doncs mira, han passat 10 anys i Perarnau continua l'Espanyol ara manant i de valent.
Molt bé, Quique, gràcies, Adina, que vagi bé.
A vosaltres.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, Albert. Finalment, Víctor Claver ja va passar ahir pel quiròfan, 5 mesos de baixa.
Sí, a les 6 de la tarda el van operar i la veritat és que la mala sort continua acompanyant el Barça Lassa ja en la posttemporada, perquè estarà, com deies, 5 mesos de baixa. Això provoca que Claver es perdi la pretemporada del Barça i l'inici de la nova campanya, perquè, en tot cas, podria tornar a jugar a finals del mes d'octubre. I a banda d'això, com és una de les peces de la columna vertebral de la selecció espanyola que entrena Sergio Scariolo, es perd segur l'europeu del proper mes d'agost i setembre. Està de pega al Futbol Club Barcelona, insistim, és un jugador que té contracte amb el conjunt blaugrana fins l'any 2019, i recordo, si hi ha algun extraterrestre que ara arriba al planeta Terra, que es va lesionar en el final de temporada, la Cluenda de la Fonteta, on el Barça va quedar eliminat als quarts de final.
Estem seguint les semifinals de la Lliga CB, ahir victòria del Real Madrid i avui segona entrega del València-Baskonia.
Sí, dèiem que en els últims 11 partits que Unicaja havia disputat contra el Real Madrid a casa del conjunt blanc havia perdut, en sumem un 12è. 71-68, victòria del Real Madrid. Un Real Madrid al que li falta una miqueta d'oxigen, però acaba imposant la seva qualitat, o millor, acaba imposant la seva qualitat Sergi Llull, que hi va anotar 28 punts i va ser del tot determinant. Real Madrid 1, Unicaja 0, demà el segon partit també a la capital d'Espanya, i avui el segon partit a Vitoria, al Buès Arena, de l'eliminatòria entre el Baskonia i el València. Atenció, que València ja ha recuperat el factor pista amb la victòria al primer partit, i avui qui té l'obligació de guanyar és Baskonia per no haver de viatjar a la Fonteta a València amb un 0-2.
I arrenca la final de la NBA.
Sí, entre els dos habituals és la reedició de la final de les dues últimes temporades entre Golden State i Cleveland Cavaliers. Els Cavaliers de LeBron són els vigents campions, tot i que el factor pista és pels de San Francisco. A Oakland, aquesta matinada de dijous a divendres, el primer partit a les 3.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Tenim protagonista a Sportscope. Aquest cap de setmana es disputa a Colònia, Alemanya, la Final Four de la Champions d'handbol. Tenim dissabte les semifinals, primer el PSG Veszprém i a continuació a les 6 de la tarda el Barça Vardar Skopje de Macedònia. Tenim a Joan Canyelles, exjugador del Barça, ara a les files del Vardar. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, esteu a punt de marxar cap a Colònia, no?
Sí, ens falta poc ja. Ara a les 4 hem quedat i agafem l'avió cap a Colònia.
Molt bé. Imagino que amb molta il·lusió per afrontar aquesta semifinal de dissabte davant del Barça. La pressió en aquesta semifinal és pel Barça, Joan?
Bueno, sí, evidentment tenim molta il·lusió. Sempre que es va a la Final Four s'ha d'anar amb il·lusió perquè costa molt arribar-hi. I bueno, és el primer cop que el nostre club arriba a la Final Four. Molts jugadors nostres, per no dir la gran majoria, no hi ha anat tampoc mai. Per tant, jo crec que, sens dubte, el Barça és el favorit, perquè, bueno, té aquest bagatge en Final Four i, a més, té jugadors doncs, que ja l'han guanyat i més d'una vegada a la competició, i en aquests partits crec que és molt important això.
El Vardar no ha jugat cap Final Four, però tu ja sí que has disputat unes quantes. El que passa que, tot i haver estat en equips grans, Joan, el Kiel, l'Atlètic de Madrid, Ciudad Real, Barça, la Champions és una competició, una copa que et falta, eh?
Sí, és el meu punt de pendent. A més, he jugat dos finals, crec que en total han sigut 7 semifinals, i bé, doncs al final és un títol que no tinc. De fet, molta gent dona com per fet, degut a aquesta etapa, com has dit, a clubs que tenen moltes competicions d'aquest tipus, i molta gent dona per fet que tinc alguna.
Sí, sí,
alguna jo. Champions, però el cert és que no en tinc cap, i evidentment em fa molta il·lusió. És el meu objectiu segurament principal, i bueno, esperem que aquest cop caigui del meu costat, tot i que serà, evidentment, com cada any, molt difícil.
Sí, perquè el Barça aquesta temporada, Joan, tot i que ha fet fitxatges, s'ha renovat, és una plantilla més jove, torna a estar a la Final Four i jo diria que segurament juntament amb el PSG com a gran favorit per guanyar-la, no?
Bueno, va ser la primera grup, amb un grup on hi havia els equips amb més nom, amb més favoritisme. Llavors ja parlaré del Barça, més postic, sí que està rejuvenit i la veritat és que estan donant molt bon rendiment als jugadors nous, però el bloc i on estarà força amb els jugadors de sempre, no? Llavors, bueno, és molt perillós, molt complet, i que sens dubte després de l'any passat no poder anar a Polònia, però segur que aquest any tenen moltes ganes.
Per on poden passar les claus de la semi, creus, Joan?
Bueno, per molts punts. Sempre els porters són decisius, perquè en aquest esport és així, que té la millor porteria acostuma a guanyar, i llavors doncs, també les defenses, que també acaben ajudant la porteria. Però bueno, crec que s'ha de ser un partit molt complet, perquè si oblidem l'atac, que és el que et possibilita doncs, tenir opcions més o menys fàcils de marcar gols, i també pots cometre errors, que també fan o propicien el contraatac dels rivals, que també són teòricament gols fàcils, doncs bé, crec que hi ha molts punts a tocar, però el més gran, sens dubte, crec que és la porteria. Espero un partit molt igualat, com crec que tothom espera, i segur que al final, pues, que un porter t'empari una, no, que un jugador estigui més inspirat, no, pues, al final decanta la balança.
El duel de la porteria és espectacular, eh? Estèrbic-Gonzalo, Estèrbic, evidentment, amb més experiència, Gonzalo més jove, però són els dos d'un nivell ja altíssim, eh?
Sí, home, estem parlant de la Final Four. Arriba fins aquí també es necessita, a part de molt bon equip, doncs molt bons porters, i els equips que han arribat aquí tots tenen gran porteria. Llavors, estem parlant d'en Gonzalo i d'Arpad, però és que a l'altra semifinal hi ha Omeyer i Alidovic o Mikler, llavors... El millor de lo millor en aquesta Final Four, i per suposat els dos porters en priori titulars de la nostra semifinal, doncs són de lo milloret del món.
A veure què passa dissabte, estarem molt pendents. Joan Canyelles, gràcies per atendre'ns i una abraçada, eh?
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Demà estarem ja amb el Barça des de Colònia. Més coses. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
En futbol sala, el Pozo de Murcia i el Barça jugaran el passe a la final de la Lliga dissabte al migdia.
Por la victoria contundente 5-1 del Barça contra el Pozo, que lleva la final al tercer y último partido que se juega el sábado en Murcia. El equipo azulgrana que destrozó al murciano en una segunda parte pletórica en la que hizo un parcial de 4-0 tras llegar al descanso 1-1. Andreu Plaza, técnico del Barça, advierte que la contundencia del resultado es un claro aviso al Pozo para el partido de Murcia.
Tot i que el Pozo tindrà l'afició a favor dissabte, crec que el resultat és prou contundent com perquè hagi passat alguna cosa, no?, la mentalitat del Pozo, i això es torna una mica en contra. No hi ha massa temps per reaccionar, perquè són 3 dies, i això el que passa és això, no? Nosaltres anem amb un plus de moral important, no solament pel resultat, sinó per haver guanyat. Potser crec que tenen més pressió ells que nosaltres.
El sábado, por tanto, a la 1:15, 13:15, definitivo Pozo-Barça. El ganador jugará la final contra el Inter, que ha eliminado por la vía rápida al Magna Gurpea.
En hoquei patins, ahir ja us informàvem a aquesta hora que, tot i guanyar la Champions, Enrico Mariotti no seguirà a la banqueta del Reus la propera temporada. I la pregunta, Juan, era per què?
Pues el técnico italiano, que tenía una propuesta de renovación, acepta esa decisión, aunque no las formas, porque ni siquiera le permiten dirigir al equipo en la última jornada de Liga, por lo que entiende que ha sido un despido.
Pasarme, por favor, el chiste. Quizá no se han dado cuenta que faltaba una jornada, no lo sé. Es que te diga, me tengo que reír porque no lo sé. Yo esto no lo puedo explicar. Seguramente no me pueden reprovechar por un tema deportivo, porque creo que hemos conseguido más de lo que eran las expectativas del club. Estaba pactada una renovación a las mismas condiciones. No solo no renuevo, sino que ayer por la mañana estoy despedido. Esto sí que no tiene explicación.
Algunas informaciones apuntan una mala relación con la plantilla. Mariotti discrepa y se remite a la opinión de los jugadores.
Estos rumores, sí, yo también lo escucho. Sinceramente no he tenido esta sensación. Además, como profesional durante 3 años, esto se huele en un vestuario. Creo que tengo bastante experiencia. O sea, entiendo que no hubiese renovación por esto, pero no entiendo el despido.
El club no quiere hacer de momento declaraciones, se remite a la semana que viene una vez acabe la temporada.
Doncs com que el club no vol donar la seva versió, de moment només ens quedem, i l'heu sentit aquí a Esportscope, amb la versió del tècnic Mariotti. Bona tarda, Gil.
Bona tarda, Ballori.
Com tenim la jornada, Roland Garro?
Doncs mira, de moment, amb dues grans notes. El partidàs del dia, Feliciano López, s'ha carregat a David Ferrer, un autèntic partidàs, a 5 sets. 5 a 7, 6-3, 5-7, 6-4, 4-6. Al final, Feliciano ha eliminat David Ferrer. La imatge del dia, la retirada de Nicolás Almagro, que no ha pogut resistir problemes al genoll, s'ha acomiadat del torneig en el tercer set del partit que l'enfrontava Juan Martín del Potro. Les imatges són realment impressionants. Els plors del tenista de Múrcia i el consol, l'intent de consol de Martín del Potro, que evidentment no obtenia cap fruit. Han avançat ronda Nishikori, Kachanov, que ha guanyat Thomas Berdych, i John Isner, que ha guanyat a Paolo Lorenzi. Estan en joc els partits de Nishikori, no. Espera, que el busco. Està per aquí.
Embolica amb els papers, t'estan fent aquí.
Embolica amb els papers. Està en joc el Seppi Fabio Fognini i també el partit que enfrontava a Wawrinka davant d'Olgopolov.
Molt bé. Ara sí. Gil, superstar! Has començat el minuto, Gil, ja abans de temps avui.
He començat abans de temps, però continuo, perquè ens hem de fer ressò del gran misteri. On estan les restes de Garrincha?
Sí.
No el troben. Van anar a buscar-lo, van preguntar on estava, van treure un paper que havia estat exhumat del lloc on era, però aquest paper no especificava el lloc, el nou lloc on estan les restes mortals del mític Garrincha, el futbolista brasilià, amb la qual cosa doncs tenim aquí un misteri ben gros.
Misterio sin resolver.
Sí, senyor.
Les 4, gràcies.
Les 4, adéu.